Doncs ara és moment de parlar de ciència i concretament de l'emergència climàtica. Aquesta qüestió centrarà la sessió oberta de l'aula d'extensió universitària d'aquesta tarda a l'Auditori del Mirador. Recordem que justament aquest dilluns es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. Per parlar-ne, l'entitat ha convidat el prestigiós científic Josep Enric Llebot, especialista en física ambiental i canvi climàtic. Llebot va ser secretari de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i va rebre per la seva tasca de divulgació la Creu Sant Jordi de la Generalitat. Abans de començar la conferència, el tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda als dos.
Bona tarda.
Bona tarda.
Josep, comentava ara la Carme que ets el proper convidat de l'Aula d'Extensió Universitària amb una conferència que el títol ja crida l'atenció, que és el canvi del clima. És una emergència? I és la pregunta que jo et formulo. Ho és?
Bé, sí, clar, la conferència està feta per matisar què fem respecte a una emergència i en quin context, no? Estem acostumats als serveis d'emergència. Els serveis d'emergència, per exemple, emergències mèdiques o emergències respecte d'un incendi, no? Llavors, a vegades pot sobtar que es digui que el clima té una emergència en aquest sentit, perquè realment no la té, no és una qüestió ni de minuts, ni d'hores, ni tan sols de setmanes, i a vegades ni tan sols d'anys, no? Però té una emergència, diguem, diferent. Té una emergència a llarg termini, on els canvis que necessiten són uns canvis com portar una ambulància a l'hospital, o com, diguem, ruixar amb aigua a un entorn, sinó que són canvis molt més profunds en tota l'estructura de la societat i que, per tant, necessiten fer-se, dur-se, posar-se en marxa amb una gran determinació, i això és molt complicat ara per ara.
Com es pot incidir, per exemple, des de l'administració pública? Perquè per la teva experiència com a científic, però també a l'altra banda, no? Des de l'administració, imagino que les mesures que es posen en marxa, les polítiques públiques, al final doncs, poden tenir una repercussió força important en frenar o afrontar les conseqüències d'aquesta emergència climàtica.
Clar, justament això, justament. Les administracions públiques, torno a fer el símil, no són un cos d'emergència en el sentit que he dit abans, però en canvi les administracions públiques poden posar per una banda incentius, per l'altra poden dificultar, també poden fer inversions per tal de, a un termini relativament llarg, no immediatament de la nit al dia, sinó a un termini llarg, doncs incidir en la gestió del canvi climàtic, o amb un altre aspecte. Pensar que el canvi climàtic en el que estem immersos serà, és a dir, ja no és, diguem, d'evitar-lo, podem pal·liar el fet de que vagi a un ritme tan gran com el que sembla que va ara, no? Però el canvi climàtic ens hi hem d'acostumar. Però les administracions públiques poden fer els passos per tal d'adaptar-se a aquests canvis i que, diguem, els danys o els problemes que hi ha amb els sistemes de suport a la vida i amb la societat actual, doncs, siguin el més petit possibles.
Quins serien aquests passos, no? Aquests eixos vertebradors al full de ruta per fer el que tu comentaves, no? Per començar a pal·liar o frenar aquest canvi climàtic amb el que haurem de conviure.
Bueno, doncs, en dos aspectes, i posaré dos exemples, no? Amb un exemple que en el context de la Unió Europea això hi ha programes desenvolupats, i per tant, quan dic el context de la Unió Europea vull dir els països europeus, és que el proveïment d'energia, la gènesi d'energia, d'aquí al 2050, pràcticament tot sigui, no sigui depenent dels combustibles fòssils, per exemple. Això és un exemple, no? Però, evidentment, això no pot anar de la nit al dia. Això necessita, doncs, tot un sistema tecnològic, també, perquè no, tecnologia també, però també una adaptació de la societat a aquest tipus de ritmes, no? Això és un exemple. L'altre exemple, que aniria amb l'altra banda, això seria l'exemple en el sentit de la mitigació, de fer que aquest canvi climàtic vagi el més lent possible, perquè si això passa, les emissions lligades a l'energia disminuiran força si es compleixen aquests plans, no? Des del punt de vista de l'altre, de l'adaptació, llavors aquí sí que hi ha incentius i inversions que es poden fer en els llocs que es pensa que poden ser especialment afectats. Per exemple, estem tots aquests dies estem sempre veient com l'impacte de la sequera diu que afectarà els pagesos, no? Per què? Perquè doncs, no podran regar tant com haurien de regar. De fet, moltes vegades hauran de fer un rec de subsistència més que no pas productiu. Bueno, doncs, les administracions també poden desenvolupar i han de desenvolupar programes específics de desenvolupament de criteris d'adaptació, si hi ha d'haver canvis de conreus, si en el sentit de l'aproveïment d'aigua doncs cal fer inversions en més desaladores. De fet, a mi em sembla que el govern ja va comunicar en el seu moment, quan hi va haver tot el tema, quan hi és tot el tema de l'emergència lligada a la sequera, d'inversions en aquest sentit. Per això no són per pal·liar el canvi climàtic, sinó són per pal·liar les conseqüències, és a dir, per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.
De fet, la setmana passada va visitar, en el marc de la campanya electoral de les municipals, el secretari d'Acció Climàtica va visitar Castellà, i una de les qüestions que plantejava era la necessitat de tornar a gestionar el bosc per fer-ho un pols d'atracció com a negoci, perquè si hi ha un negoci lligat al bosc, hi ha un manteniment, hi ha unes franges, els arbres estan més separats, s'aprofita la biomassa. De fet, crec que una de les qüestions que també explicaràs a la conferència és la importància del món rural, no? I com ha d'afrontar l'agricultura, per exemple, tota aquesta nova situació, un escenari que es planteja que abans no existia.
Exactament, exactament. És un molt bon exemple. El bosc avui dia pràcticament es gestiona, però gestiona molt poc, i això comporta problemes que tots som conscients, el problema dels incendis, però i a la vegada el bosc, en canvi, seria una font de combustibles renovables amb els productes derivats de la llenya, no? El que passa que, en aquest sentit, jo, perdonem, tampoc sóc expert en aquest tipus de qüestions, tampoc sabria dir, perquè això és una cosa que portem molt temps dient, no? No tant directament pensant en el canvi climàtic, sinó pensant en la prevenció dels incendis. Sí. I, en canvi, les coses no van sortint. És a dir, no tinc clar, personalment, probablement hi són aquestes solucions, de què és el que s'ha de fer perquè sigui rendible l'explotació raonable i tècnicament amb rigor del bosc. Pensem que la superfície forestal de Catalunya és de l'ordre del 60%, per tant, hi ha una capacitat impressionant i una potencialitat impressionant. Però torno a dir, jo ara en aquest moment no m'atreviria a dir que si vostè m'ho demanés, dir, bueno, què és el que hem de fer? Doncs no ho sé, a banda de dir que donar les condicions perquè el bosc sigui rendible, la seva gestió, no et sabria dir més enllà quins són els mecanismes econòmics de la nostra societat que això ho comporta.
Des d'una perspectiva científica, com a divulgador científic, també et demanaríem que ens ajudis a fer una mica de pedagogia, perquè, tot i les evidències, ara hem viscut un maig que saps el refrany de quan marzo mallea, mayo marcea, no? Hem viscut una tardor al mes de maig, evidències del canvi climàtic, però tot i això hi ha gent que no s'ho creu. Què els hi diries tu, no? Com els hi explicaries? Quin tipus de pedagogia faries per a aquesta gent que no acaba de prendre consciència del canvi climàtic?
Clar, jo amb això crec que el millor són les imatges, no? En aquest sentit, aquesta pedagogia. No sé, esclar, parlem molt de sequera, però si una persona passa per l'embassament de la Baells, per exemple, o per l'embassament de Sau, sí, allà és que això es veu. És que es veu, no? És a dir, pot haver passat tot el mes de maig, que ha plogut bastant i tot això, però si anem a Sau o anem a la Baells, veiem que això pràcticament no és res. És a dir, el problema del clima és que una cosa és la meteorologia i l'altra cosa és el clima, i el clima és una cosa a llarg termini, és una cosa que els seus efectes es veuen això, a llarg, no? No es veuen immediatament, ni tant per arreglar-ho. Ara quan hauria de ploure, perquè això s'arreglés, hauria de ploure força, i no intensament, sinó força d'una manera contínua, no? I això és una cosa que, clar, ens costa. El nostre, cada vegada més, el nostre ritme de vida diari és pràcticament amb una seqüència diària, o una seqüència, diguem, setmanal. I, en canvi, el clima té unes seqüències molt més llargues i són difícils, ho reconec, eh? Són molt difícils de trametre, no? Es poden veure, hi ha imatges que han sortit a tot arreu, però la gent tampoc se les acaba de veure o no se les acaba d'interioritzar, no? De zones on hi havia glaceres i que hi havia, per exemple, hi ha una imatge molt icònica d'un hotel que el van construir justament perquè estigués, diguem, a prop d'una glacera, em sembla recordar, ara no recordo si és als Estats Units o als Alps, però vaja, l'efecte és el mateix, i en canvi ara aquest hotel, perquè els seus visitants puguin gaudir de la visió d'una glacera, han de caminar doncs gairebé un quilòmetre, no? Quan abans ho tenien gairebé des del balcó de les seves habitacions, no? Clar, aquestes coses, si no es veuen, si només ho veus per la televisió, penses, bueno, això és una cosa que passa allà, però no ens passa a nosaltres, no? Aquest és el problema de la climatologia. La meteorologia és molt més fàcil, perquè si plou, plou i ho toquem tots nosaltres, si fa molta calor, fa molta calor, però, en canvi, el clima no és tant que plogui o que faci molta calor, sinó el comportament regular i a un termini relativament llarg de les coses. Això costa més de comunicar-ho. És qüestió d'anar-ho fent, no dir a vegades, diguem, disbarats, que tots plegats estem temptats a dir-ho, no? És a dir, si un dia fa molta calor, simplement fa molta calor. No vol dir que el canvi climàtic sigui la culpa de que fa tanta calor. De la mateixa manera que si en un mes de juny fa un dia que fa fresc i ens hem de posar el jersei, tampoc vol dir que s'hagi acabat, no?
Home, de fet, el clima mediterrani és molt variable, no? Al maig de l'any passat recordo que hi va haver la primera onada de calor i es va viure, almenys aquí a Castellà del Vallès, un rècord de temperatura màxima perquè es van assolir els 36 graus, no? I aquest any el maig ha estat diferent. Vull dir que això ja va amb el clima mediterrani. Però deies que una cosa és la meteorologia, l'altra és el clima. D'aquí 100 anys, quin pot ser el panorama, no? Quina és la previsió? Podem viure ara mateix on estem que sigui un desert, amb temperatures tan elevades per la sequera, no? Un terreny erm? O què és el que penseu que pot passar si no aconseguim ralentitzar aquest escenari d'emergència climàtica?
Pensa que quan ho demanes als climatòlegs sempre et decebran en les seves respostes.
Sí.
I ara mateix, respecte al que tu em dius, és a dir, jo no sé què passarà dintre 100 anys, però gairebé et podria garantir que Catalunya no serà un desert, no? Però què pot ser que passi, no? O què pot ser, quines poden ser les condicions que es visqui? Home, doncs poden ser unes condicions en les quals hi hagi episodis molt més freqüents com aquests que estem vivint de sequera, i si no hi ha els mecanismes que s'hagin generat, els mecanismes, vull dir, també tecnològics de generació de proveïment d'aigua que es posin crisis d'aquestes, no? Què pot passar? Doncs pot passar que realment a les muntanyes seguirà fent fred a l'hivern, però que siguin molt pocs dies respecte als que passen ara, que la pluviometria sigui una pluviometria que ja és molt sobtada aquí a Catalunya, no? A la zona mediterrània, hi ha unes característiques, com bé has comentat, diguem, molt variables, no? Bueno, doncs que aquesta variabilitat encara augmenti molt més, és a dir, que tinguis pluges molt, molt sobtades i després períodes llargs sense aquestes pluges, no? I que a uns, diguem, sistemes naturals, a veure, la vida a la Terra és un continu procés d'adaptació i, per tant, els diferents sistemes naturals es van adaptant, les persones també ens anem intentant adaptant, però, clar, hi ha ecosistemes, hi ha comunitats humanes on l'adaptació és més difícil, no? Els ecosistemes més sensibles, per exemple, els d'alta muntanya, no? Per què? Perquè, esclar, si les temperatures baixes van disminuint, els sistemes d'alta muntanya, que són sistemes adaptats a aquestes condicions, diguem, més de muntanya, doncs no s'hauran pogut adaptar, no? Per exemple, espècie, la que es diu la perdiu blanca, en sistemes d'alta muntanya, que es caracteritza perquè canvia la coloració de les seves plomes de blanc a gris amb una seqüència estacional, no? Si les estacions canvien, què passarà o què li pot passar amb aquesta espècie? Doncs que tingui les plomes blanques quan ja no hi hagi neu, no? I llavors serà molt més vulnerable als seus depredadors, no? I a les comunitats humanes passa exactament el mateix. No serà allò que dius un desastre, una catombe, perquè nosaltres tenim capacitat
d'adaptar-nos, clar.
Però n'hi ha que són molt més sensibles que altres comunitats, no? I el poder econòmic i no el poder, la capacitat econòmica i la capacitat tecnològica també influeix en aquestes comunitats humanes, influirà.
Doncs veurem què és el que passa. Tant de bo amb aquest progrés, amb els avenços, trobem alguna manera de frenar el canvi climàtic, perquè, com ens has explicat, ens haurem d'adaptar i haurem de conviure-hi. Josep, gràcies per aquesta estona al Connectats. Bona tarda.
Doncs moltíssimes gràcies, perquè ha estat molt agradable. Gràcies, bona tarda.
Gràcies.
Adéu-siau.